en humans i en un futur segurament d'aquí bastant de temps potser podríem tenir antibiòtics que han vingut de mamuts extingits.
Fixa, del megalodon.
I del megalodon.
Sí,
quina
sí,
por.
Sí. Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain, oui mais moi.
Que bona que era François Hardy. M'ha fet molta pena aquest matí. Molta, molta, molta pena. Molts discos a casa de François Hardy.
Sí, sí, tota una icona francesa del pop, una cantant increïble que ens ha deixat als 80 anys.
I a la redacció hem al·lucinat de la seva bellesa, eh?
Bellesa en B alta, eh? Persona que han veït millor del món.
Guapíssima.
Sí. A França hi ha tres cantants impagables.
Edith Piaf.
Edith Piaf.
Zaz.
Carla Bruni. I François Hardy.
Bueno, i no et deixes...
Ja ho acabarà sent, però de moment...
No et deixes Jordi Dan, que és francès, també.
Sí, però referia...
A dones cantants.
A dones.
Ja estem amb els homes, volent tocar per a tot. Parlem de cantants dones i vinga, posar-hi un home. Home, ja.
Posat una quota masculina que no hi tocava, d'acord?
En fi, estava malalta, François Hardy?
Sí, sí, sí. La cantant feia molts anys que lluitava contra el càncer. Va ser diagnosticada l'any 2004, o sigui, portava molts anys. 20 anys, amb això.
Contra el càncer.
Sí, sí, sí. Llavors, ella va ser una artista molt precoç perquè el seu primer èxit comercial és aquest que estem escoltant, que va publicar només amb 18 anys. Amb 18 anys va crear aquesta cançó i va enamorar tothom amb la seva veu i la seva melodia. I després va anar creixent i és l'única representant de França que està classificada a la revista Rolling Stones dels 200 millors cantants de tots els temps. Doncs François Hardy està a aquesta revista.
I nosaltres que de seguida escoltem François Hardy, de moment anirem cap al Congrés dels Diputats perquè Núñez Feijóo acaba de començar aquesta sessió al control del president del govern i acaba de preguntar per la mesa del Parlament independentista Pedro Sánchez. Ho escoltem un moment.
Garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quiere un gobierno estable o no. Señoría, solamente tiene usted una posibilidad. ¿Le va a entregar usted la presidencia al señor Puigdemont para que le deje gobernar un tiempo más? Esa es la pregunta, señoría. Díganos algo, aunque ya sabemos que su palabra vale tanto como los pronósticos.
He tallat el micròfon perquè ha passat el temps. En fi, ara respondrà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De moment, aplaudiments des de la bancada popular a Núñez Feijóo. I de seguida escoltem Pedro Sánchez.
Muchas gracias, señora presidenta. En fin, este intercambio de monólogos en el que usted ha instalado esta sesión de preguntas al gobierno. Enhorabuena, señor Feijóo. Porque con su resultado el pasado domingo ha logrado que los suyos le permitan continuar al frente del Partido Popular haciendo oposición durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Se le va a hacer un poco largo, señor Feijóo. ¿Qué quiere que le diga? Y debería aprovechar un poco mejor el tiempo, porque ya le veo a usted reiterando aquello de elecciones anticipadas. Usted empezó el liderazgo del Partido Popular como un año antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio y entonces ya usted pedía elecciones anticipadas. Luego pasó lo que pasó el 23 de julio, usted no reconoció el veredicto de las urnas y se hizo célebre aquella frase del señor Feijóo de que no es presidente del gobierno porque no quiere. Ahora resulta que quiere hacer una moción de censura con aquellos que no quiso ser presidente del gobierno. En fin, todo un galimatías coherente con su forma de hacer política, señor Feijóo. Y luego vino el señor Aznar, su autor intelectual, aquel que dijo eso de quien pueda hacer que haga. Pusieron en marcha esa máquina del fango y todo para qué, señor Feijóo. Primero, para que sigamos en la misma situación que en el punto de partida, señor Feijóo. Usted en la oposición y los progresistas en el gobierno. Y lo más grave, señor Feijóo, ¿Toda esa máquina del fango para qué? ¿Para qué? Usted abrió la puerta a los gobiernos autonómicos y municipales a la ultraderecha. Usted lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino tengamos dos ultraderechas. Y esa es una responsabilidad que usted tiene como consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista de usted. Señor Feijóo, lo que le digo es lo siguiente. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Albise, si no, al tiempo.
Muy bien, presidente.
La que podem escoltar al costat del president amb aquests aplaudiments vehements, amb aquest moviment presidente, és Teresa Rivera, vicepresidenta del govern espanyol, que aplaudeix amb molta vehemència les paraules del president. Veurem si contesta aquestes paraules Núñez Feijóo.
La siguiente pregunta la formula el diputado don Santiago Abascal,
no,
conde
fora.
Del
grupo Palacio. No, ja s'ha acabat aquest cara a cara entre el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha recordat una mica aquell cara a cara també el dia que es va plantejar la llei d'amnistia també al Congrés dels Diputats, amb més qüestions avançades, òbviament, com la política catalana i el que ha passat amb la mesa del Parlament i el que pot arribar a passar amb la investidura del nou president de la Generalitat. Judit, perdona, la política, en aquest cas les notícies manen, hem anat cap al Congrés dels Diputats, tornem cap aquí i tornem a François Hardy.
François Hardy, sí, una cantant magnífica, com dèiem abans, que ha mort amb 80 anys, que ens ha deixat, i si voleu podem escoltar una de les cançons més emblemàtiques seves. Hem de dir també que François Hardy, a part de cantant, també fins i tot va fer aparicions al cinema, uh-huh. Va ser model, va ser ambaixadora de marques molt importants. Ella, a més, cantava en francès, en anglès, italià, alemany. Té algunes interpretacions també en castellà, una en portuguès. Va presentar-se a Eurovisió, una cantant que va recórrer moltíssim i que va marcar doncs, tota una icona, mm-hmm. pel país, per França i per tot el món.
A més, em sembla que has triat una cançó preciosa de François Hardy, que jo crec que un dia com avui, per fer-li un homenatge, ens ve el dedillo. Com et diré adéu, François Hardy?
Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
12 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat. De fet, anirem connectant cap al Congrés dels Diputats, on acaba de parlar Gabriel Rufián. Però ara sí, arrenquem amb el magazín de la caravana. Un dimecres que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva, ben acompanyats per Quico Parcerisses, com sempre, David Balaguer, Julià Cortines, Amer Sant, Rafa Sanauja, ens portarà la seva particular revisió del bar. I més enllà de les 11 obrim finestra per escoltar en David Balaguer amb les seves al·lèrgies quotidianes. Una mica més tard, a l'entrevista cultural, ens acompanyarà també el cantautor Biel Martí per presentar-nos El País de les Flors, el seu quart treball d'estudi, una obra que veu clarament del folk i de la música d'arrel americana. A més, a la part final de l'entrevista ens regalarà un petit acústic. Jo de tu no me'l perdria. I aquest dimecres, també arribant al punt del migdia, rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, que vindrà acompanyada amb el músic i compositor, i estic contentíssim de que vingui avui als estudis de Ràdio Estel, Guillem Roma. I just després, 2:15, obrim el capó de la mà de la Fundació La Caixa per apropar-nos al Museu de la Ciència Cosmocaixa, que acollirà fins al 30 de juny la mostra Explora l'Art del Sol. En parlarem amb el comissari de l'exposició, Jordi Bufill. Més enllà, també serà el moment perquè en Rafa Sauge ens entretingui amb el seu particular Engatussats, un concurs perquè demostris el que tu saps. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa, apropant-nos a la localitat marinera de Sant Pol de Mar i de Canet de Mar, ja que aquest cap de setmana celebra la primera jornada indiana. En parlarem amb els seus organitzadors. A més, voltarem amb la girocleta d'Olma Giró i tancarem programa amb el Bona Vesprada. Tot això avui, dimecres 12 de juny, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Sin pausa, pero sin prisa, procurando no ser ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores.
Cuando tú no llores, que anem cap al Congrés dels Diputats, escoltem Gabriel Rufián.
Consejo General de Poder Judicial. Mañana. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Mañana, aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan, por algo será. Hagámoslo, más allá de enviar cartas. Y sobre todo, le puedo asegurar a la gente, todo esto le importa cero. Le importa cero. Mejoremos sus condiciones de vida. Porque cuando la izquierda no crea condiciones de vida, lugares de vida mejor, la derecha crea cavernas. Y la gente entra.
Señor Rufián. Gracias, señor Rufián. Señor presidente, cuando quiera. Cuando quiera, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, me sería muy fácil decirle con todos los respetos que después de la votación de la mesa del Parlamento de Cataluña haciendo a Junts, precisamente presidente del Parlamento de Cataluña, pues es algo contradictorio con su voluntad de entendimiento con las fuerzas parlamentarias progresistas en este Congreso de los Diputados. Pero me quedo con esa parte, porque efectivamente a lo largo de estos últimos 6 años hemos desarrollado una asociación estratégica en todo lo que tiene que ver con el avance en derechos sociales del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario de Sumar y también de Esquerra Republicana. Es algo que aprecio, que valoro, que he dicho siempre, cada vez que he tenido ocasión de subir a esa tribuna o desde aquí, y que además reitero para los próximos años. Y ojalá podamos entendernos en Cataluña, porque creo que merece la pena que podamos hacer gobiernos transversales, gobiernos donde al final el progreso, los derechos sociales y la convivencia prime sobre otras cuestiones. Pero en fin, eso se tendrá que decidir en el Parlamento de Cataluña. Aquí, sobre lo que usted me plantea, decirle lo siguiente. Creo que este gobierno efectivamente tiene ante sí una agenda de lucha y de reducción de la desigualdad extraordinaria. Pienso, por ejemplo, en la política de vivienda, en el problema fundamental que tienen los jóvenes y una clase media y trabajadora sobre la imposibilidad de poder acceder a una vivienda. Eso está ahí. Pero también creo que este gobierno de minoría parlamentaria ha logrado cosas absolutamente, yo creo que inéditas y que son valoradas fuera de España, ¿no? La reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma educativa. En fin, son todo políticas, la subida del salario mínimo interprofesional, son todo políticas que al final nos están permitiendo crecer, crear empleo y reducir las desigualdades, como nos dicen, pues evidentemente, todos los organismos internacionales. No le quepa duda una cosa, señoría, yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa, hago, señoría. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano, y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática.
Doncs aquesta ha estat la resposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Gabriel Rufián, líder d'Esquerra Republicana. Evidentment, un dia com avui que havien d'estar pendents del Congrés dels Diputats després del que ha passat al Parlament de Catalunya. Si parla també Míriam Nogueras per part de Junts, evidentment també ho escoltarem. I ara sí, anem cap aquí. Cap al tomb per la vida, Giró, avui d'aquí.
Avui toca fer un tomb per la vida de l'artista Biel Martí, que d'aquí poca estona pujarà a la caravana per presentar-nos el seu quart àlbum, un àlbum que es diu El País de les Flors i que algunes de les seves cançons sonen així.
Ja fa un temps que tinc ganes de marxar a algun lloc on les flors no morin mai i on ningú no ens pugui fer pensar que tu i jo no estem fets per avançar.
Xulo, Biel Martí?
Sona molt bé.
Música de folk, música de camp.
Sí, exacte. Sí, no? Literalment és música de camp. També hi ha cançons que...
Road music.
Sí, road music, com la road movie, doncs road music, però també hi ha algunes cançons que ens recorden doncs, a cançons inclús bressol, alguna batllada, i té de diferents estils. Sí que us puc dir que si us agrada com sona, quedeu-vos, no ens deixeu de sintonitzar ni d'escoltar-nos, perquè en Biel Martí ens regalarà un acústic, que vol dir que tocarà i cantarà en directe aquí dels micròfons de Ràdio Estel, o sigui que serà, sonarà genial i serà espectacular. Llavors, sobre aquest àlbum que ens ve presentar, El País de les Flors, va sortir el 6 de juny, ara fa poquet, sí. I el 18 de juliol farà el seu primer concert de presentació a la sala Paral·lel 62, a Barcelona. És un disc que està format per 13 cançons i que, com ara comentàvem, barregen música folk i country d'arrel americana, són de fet molt americà, tot i que canta en català, és com que ens recorda cançons americanes, mm. I podríem dir que també té algunes tonalitats properes al rock i al pop. Diu en Biel Martí que és el treball més ambiciós i podem trobar-hi doncs, guitarres elèctriques, violins i una bateria que els últims treballs que havia tret Biel Martí doncs, no trobàvem i ara doncs, l'ha incorporat aquesta bateria. Llavors, hi ha un rock festiu inicial a una cançó que es diu El País de les Flors que escoltàvem ara, però després també ens trobem una balada èpica, plena de violins, i també una cançó bressol com és Criatures de la nit. Llavors, diguem-ne que ha tocat diversos estils, tots sonen superbé, i tot aquest àlbum, les 13 cançons de l'àlbum, tot i ser de diferents estils, sempre ho engloba una, la història d'una relació que no acaba bé, com tantes altres, no? Una relació d'amor que al final doncs, poden ser doncs, amor de parella, d'amor d'amistats, amor de família, una relació que no acaba bé. Llavors, fent una vida, fent un tomb per la vida de Biel Martí, dir-vos que és un artista molt jove, té 4 àlbums, però ell és de l'any 95, o sigui, és super, super jove, com el que dèiem dels Arquitectes abans dels 35, doncs abans dels 35 ja té 4 àlbums. Amb 13 anys va començar a tocar el baix elèctric, o sigui que la música li ve ja des de petit. Llavors, les seves primeres cançons les va començar a escriure amb una guitarra acústica i un, ara a veure si ho dic bé, un banjo, sabeu quin instrument
sí,
és?
Sí, sí, sí.
Sona, té un sotan que ara estic, hi ha gent que no, eh? Jo, perdó, l'he preguntat, hi havia gent que no sabia què era,
home, sí, el banjo és com un instrument molt típicament americà profund.
Ara,
sí,
exactament. I té una sonoritat, ara l'escoltarem, vull dir, és molt especial i molt característic de seguida identifiques quin instrument és. Llavors, com dèiem, és molt jove, però ja té 4 àlbums. El primer el va treure el 2021, es diu el disc 95 i Llibertat. El segon disc va sortir el 2023, Somnis per a tu i per mi. El tercer disc, el mateix any, el 2023, La llum que portes dins. I aquest any, el 2024, que ens presenta El País de les Flors. Llavors, fent una mica de mitjana, ha tret un disc per any des que ha començat a treure àlbums, un per any. O sigui, que, i a part no és feina fàcil, treure un disc, o sigui, treballa molt. Llavors, us porto una curiositat. Hi ha una cançó en aquest nou àlbum que es diu Els colors de la màgia, i que ara escoltarem.
Són els teus cabells llargs i salvatges.
Aquesta.
Són les meves mans sobre el teu cor.
Llavors, hem mirat el videoclip, sí. És un videoclip que us recomano molt buscar, perquè és preciós. El que fa Biel Martí és demanar-los a coneguts, familiars, a persones properes, entenc, que responguin amb un paper en blanc i el seu bolígraf amb la seva lletra la pregunta de què són els colors de la màgia per tu. Llavors, us porto algunes de les respostes i a veure vosaltres què em respondríeu. En el videoclip d'aquesta cançó doncs, trobem persones que diuen que els colors de la màgia per ells són les tardes de platja amb qui estimes, altres diuen que són les estrelles que brillen des del cel, altres que són riures en dies foscos, altres, aquesta m'ha agradat molt, que són les roses de Sant Jordi, els colors de la màgia, i altres que són les abraçades al despertar. No sé per a vosaltres què són els colors de la màgia.
Jo tinc clar.
Ens posem filosòfics.
Jo també ho tinc clar.
Vinga, va.
Sempre és qui. Amb qui. Mai què, ni on, ni res.
Oh.
Amb la persona adequada, tot és màgia i tot és color.
Oh, oi, que bonic.
Ai. Però no ho dic com a una cosa així, que soni... És que és així.
Sí, és veritat.
Ai... Joan?
Per mi els colors de la màgia són que algú t'esperi a l'aeroport.
Oh! Molt Love Actually, les abraçades a l'aeroport, sí, sí. Que ens encanten. Judit?
Per mi, doncs... No sé,
quedaràs fatal si no dius...
Moltíssimes coses. Sí. No, mira, els colors de la màgia és quan...
Home, tu que t'agrada la poesia, ara no em vinguis
de la màgia. És arribar a casa i que algú t'hagi preparat el sopar.
Oh! Mira, jo prefereixo...
Amb picos, eh?
No. Jo per mi és més color de la màgia que et despertin amb un cafè.
Oh, sí.
Bona també. Aquesta, també. Mm.
En definitiva...
Però tirant-te el cap... El
no,
cap...
Home, no. Mira, us explicaré una anècdota molt, molt petita. Jo tinc molt pànic, però molt, és més que els coloms, a les paneroles.
Sí.
Ara? Molt bé, endavant.
Resulta que estava prenent un cafè.
Les garses com les portes.
Millor que les paneroles.
Has passat de parlar dels colors de la màgia i les paneroles, eh?
Sí, sí, no, no. Perquè, o sigui, un cap de setmana, un dissabte, que et pots despertar tard, que no has de matinar, doncs estava prenent un cafè al llit, que dius, ai, que bé, que et desperten amb un cafè, tot genial, perfecte. Total. Que de cop i volta veig la tassa de cafè volant, tot el cafè volant per l'habitació, perquè resulta que una panerola s'havia posat a dins el cafè.
No, què dius?
Us ho prometo. Us ho prometo. Jo des d'aquell dia el cafè el miro quatre cops abans d'engolir-lo.
I va ser els colors de la màgia. No?
Va, això sí que va ser colors de la màgia. Un color de cafè.
Un to amarronat de la màgia.
En definitiva, passada aquesta anècdota, estava comentant doncs, aquest videoclip dels colors de la màgia, una cançó de Biel Martí, i com a curiositat he buscat el seu Instagram. Llavors té una de les últimes publicacions amb Biel Martí, fa referència precisament a aquesta cançó que ara escoltem doncs, produïda amb instruments masteritzada, però totes les cançons venen d'un inici, no? D'un inici molt més pur. Llavors, el vídeo que penja en Biel Martí al seu Instagram posa amb pijama i amb la veu cansada d'abans d'anar a dormir, deixo el que era en un principi els colors de la màgia. Una petita balada dolça i alegre, rascada amb les cinc cordes del banjo i que sona així.
Són els teus cabells llargs i salvatges. Són les meves mans sobre el teu cos. Són les hores sense son de tants dissabtes.
El banjo sona així.
Sí, clar.
El banjo, per qui no ho sàpiga, doncs ja el podem identificar.
I aquest so metàl·lic, eh?
I efectivament, la veu és just d'anar a dormir, eh? Abans d'anar a dormir.
Sí, ho ha dit. En Biel ens ha avisat. Sí, sí.
Per cert, que en Biel, deixeu-me avisar-vos avui. Farem el que podrem.
A veure,
però en Biel... De moment ho deixo aquí. No serà l'únic que avui canties d'aquest estudi.
Home, no ho deixis aquí. O sigui...
De moment ho deixo aquí.
Sí?
Sí.
Home, no seràs tu, no?
No.
La Mònica Naranjo...
No. Avui no tindreu el plaer, perquè crec que possiblement potser canta algú que us sorprendrà i no us deixarà indiferents.
Ah, sí? Jo no penso cantar, si encara que m'ho demanem.
No, parlàvem
de... Libre! Mira, ja estic cantant.
No, cantaries tu. En fi, quedeu-vos amb nosaltres i averiguareu per què diem aquestes coses. Però, de moment, anem a recordar. Un 12 de juny, Vallès, que primer de tot hem de recordar que...
Sí, un 12
de... Moria François Gris.
Exacte.
Del 2024. Papíssim. No, era 11, perquè va morir.
Clar, va morir ahir.
Va morir ahir.
L'any que ve podràs fer.
Exacte.
En fi, un dia com avui, però el 1929 va néixer Anna Frank.
Ep.
Anna Frank, una noia jueva autora del famosíssim llibre Diari d'Anna Frank, que segur que tots hem llegit aquí. Un diari que ha estat traduït a més de 60 llengües i que forma part de la llista de documents del patrimoni de la humanitat.
Imagina't.
Heu estat a la casa d'Anna Frank alguna vegada?
Jo no.
Sí, recomano molt anar-hi.
El que més em va sorprendre van ser a l'estrató de les escales.
Les escales, eh?
Em vaig quedar molt amb això. Més enllà de la història que
dèiem. Però i per què?
Perquè són unes escales estretíssimes. De fet, a Amsterdam, amb totes les cases, crec que és el que guanyen de cases estretes.
Exacte.
Hi ha com poc espai, les cases les fan com altes, però superestretes. I la casa d'Anna Frank era molt estreta.
Molt estreta.
I les escales, a més, tu les passes, o sigui, puges les escales i costa, complicat. Em va sorprendre molt.
Veus tota la casa, veus on s'amagava Anna Frank.
Sí.
En fi.
Molt interessant.
Sí.
I un dia com avui, un 12 de juny del 64, Nelson Mandela va ser condemnat a cadena perpètua per sabotatge juntament amb altres centenars de membres de la CNA. Després de lluitar gran part de la seva vida contra la supremacia blanca a Sud-àfrica i l'apartheid, doncs Mandela va passar la major part de la seva vida a la presó, a l'illa de Robben Island, obligat doncs, a aplicar pedra com a càstig al seu activisme en defensa de la igualtat i els drets de la comunitat negra. O sigui que un dia com avui també hem de recordar a Nelson Mandela. I què més? Un dia com avui, el 1985, Espanya i Portugal van signar el Tractat d'Adhesió a la Comunitat Europea.
Ah, mira.
El que ara és la Unió Europea.
Mira, gràcies a això votem, Europa.
Exacte, gràcies a això. Diumenge vam anar tots a votar. I un 12 de juny, el 2008, va sortir l'àlbum Visca la vida or dead and all his friends de Coldplay.
José Matas és editorialitzant el Viva la Vida. No, 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 perquè, home, però, perquè no...
M'ha agafat una pataca del cor.
No esteu al cas, és Guardiola, Guardiola.
Ah, sí, ah clar, era... és que era la cançó motivacional. Sí,
la banda sonora del...
d'aquella època.
Del Pep Dream.
Aquell. Sabeu d'on surt el Viva la Vida?
No, no.
Surt d'un viatge de... el cantant de Coldplay, no me'n recordo mai el nom ara.
Jo tampoc, però el tinc al cap.
Sí, sí, sí. El cantant de Coldplay va anar a la Ciutat de Mèxic a visitar la casa de Frida Kahlo.
Què dius?
On hi té el magnífic quadre, que és una espècie de bodegón amb cíndries.
Ah, home, clar, sí.
I en aquest quadre, ella Chris hi posava Martin. Frases. Sí. Chris Martin, sí, senyora. Martin. En aquest quadre hi posava... la cançó ja la tenia feta, eh? El que no tenia era títol. I en... mira, Eva Cervera, que també em respon Chris Martin. Gràcies, Eva. En aquest quadre, que normalment ella hi escrivia frases, hi posava Viva la vida, Frida Kahlo. Sí. I d'aquí va agafar el nom per fer la cançó i el disc.
Sí, de fet, és curiós, perquè clar, en cap moment de la cançó diu Viva la vida, no, no, no. Ni en anglès tampoc. És una cançó boníssima.
És preciosa, és preciosa. El significat, a més, et transporta des de la tristor i nostàlgia més profunda a l'alegria més bestial. Mm.
I els futboleros els hi recordaran Guardiola i les seves èpoques daurades.
Una cosa que l'hem escoltat tant, o sigui, m'encanta, eh?
És impossible que et cansi aquesta
cançó. Sí, a mi una mica em té cansi.
No, no m'ho crec, sí, em costa creure.
Una mica. No, gens.
Sí, crec que ha estat tan ben feta que hi ha cançons que poden cansar. De reggaeton poden cansar, que dius, ja l'he escoltat tres vegades i n'hi ha prou, però aquesta cançó no cansa.
A mi em va cansar, també, a la seva època, la veritat. Però no, però ara no, feia moltíssim que no l'escoltava i la veritat és que és preciosa. És preciosa. I tal dia com avui, el 12 de juny del 2011, va ser el dia que va acabar l'acampada del moviment 15M a la Porta del Sol de Madrid, després d'estar 26 dies en protesta.
Només?
Només, 26 dies, són moltíssims.
Jo pot ser que van ser més.
Jo també m'ha sorprès, he pensat... No, no, 26 dies.
Són molts, però...
Jo trobo que són...
Però jo pensava que van ser... Se'n va fer com mesos, si ho recordo.
Penseu que han de ser 26 dies i nits, que normalment igual...
Home, ja, imagino. Si no, anaven a dormir a casa.
No, per això us ho dic, que a vegades dius, 26 dies no són tant. Penseu en 26 dies i 26 nits.
26 dies i 500 noches.
26 nits d'acampada no les faig,
No sé, no fas d'acampada 26 nits?
No, 26 dies sí, 26 nits no. Estic amb la Judit, per això és important.
Però recalculo de les nits perquè dormia en una tenda amb una màrfega en un terra dur, com és la plaça del Sol.
Exacte. Sí.
Encara ara, si portes la màrfega, però, potser d'inflables.
Igual no tenien algun coixí o alguna cosa, no?
Jo me l'hagués en baix.
En fi, i estem d'aniversari, no?
Sí, aniversaris. Avui és l'aniversari de Toni Sánchez, el líder i cantant de Zoo, que fa 42 anys.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al grill, pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán, al pobre home, diners no donen la fe.
Que s'està acomiadant ja als escenaris, eh?
Sí.
Quina paneta.
Per què rius, Rafa?
No, no, perquè, clar, tothom s'acomiada als escenaris.
Sí.
A dos anys vista.
No, Zo ja ha dit que...
Ho ha dit, eh?
Que plega i que plega.
I ho ha
confirmat. No ha plegat, ja. Jo ja fa temps que escolto que s'estan acomiadant.
Sabeu qui és una gran...
Gairebé un any de
gira. Tornaran,
fanàtica, tornaran.
Una gran fanàtica de Zo...
La... Paula? No.
No, Paula. Paula és de Rosalia. La Carla Buigas.
Sí?
Li enganxa.
La veu del trànsit és fanàtica de Zo. Li encanta.
Carla Buigas em sap molt greu, però Zo no tornarà, ja ho van anunciar.
No, ja.
Jo no m'ho crec.
Tothom
diu que no torna.
Ja, mai se sap, eh? Mira ara la raïs.
En Pancho ja podem...
Sopa de cabra.
Encara que no us ho creeu, en Pancho ja ha anunciat que es dedicarà a fer el que feia, que és de DJ, amb cançons pròpies.
Ah, mira.
És tan fàcil
com agafar el micròfon i tornar a cantar tot.
En fi.
Més
cosetes, va.
Més aniversaris. Sí, avui hem de felicitar també en Mario Casas, que fa 38 anys.
Mario.
Sabia que t'agradaria, Olmo.
Mario, felicitats.
Felicitats, Mario.
Ai, però és bessons, el signe del Zodíac. Ens ha agradat tant, eh?
I, per últim,
Mario,
que també...
Mario Casas, que et respondria en aquest felicitat, et respondria amb un... que vol dir de res.
No, és que tens una mania, en que Mario Casas no vocalitza.
Que... Mania no, és que no
s'entén. És que sí que vocalitza. No fa falta que vocalitzi aquest home. No li fa falta. Se li permet?
Em posiciono amb en Joan.
Podia fer pel·lícules mudes.
Jo també penso que li costa vocalitzar, eh?
M'encanta. O sigui, tenia la meva habitació plena de pòsters. De Mario Casas.
Un pòster
i de Martín Rivas López, dels dos.
Un pòster almenys
no
parla.
I d'en Jacob Launer, 3. I d'en Justin Bieber, 4.
Mare de Déu.
No referents.
La teva habitació, què eren? 800 metres quadrats?
No, 4. M'encantaven aquests 4 artistes.
I, per últim, que també fa 38 anys avui, de felicitat també a la Rosalín.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con. Mientras los recuerdos, las espinas aflorar en mi interior.
Mario Casas i Rosalén, que, com veieu, estan en plena flor de la vida, eh? 38 anys.
Els dos fan 38 anys?
Sí,
són de la mateixa quinta.
Qui els porta millor que d'altres?
Sí. Per exemple, Rosalén molt millor que Mario Casas i jo molt millor que aquells dos.
Déu-n'hi-do.
La gent canta, com Rosalén, però la gent també parla.
També parla, i també canta, perquè avui tenim frase musical.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une chérida!
Parole.
Écoute-moi.
Parole.
Je t'en prie.
Parole.
Mario Casas.
Mario Casas. Mario Casas de francès no té res. No. És espanyol.
Que mira, podríem dir François D.
Això sí, aquesta sí, totalment, absolutament, el cel sigui. Escolteu, ahir va ploure molt i he pensat en buscar alguna frase que faci referència a la pluja, ja veus tu, quina tonteria. He trobat una insuperable. Una frase que tret de la cançó Balada de Otoño de Joan Manuel Serrat, inclosa en el seu àlbum Mediterráneo del 71, del 1971, cançó melancòlica que utilitza la tardor com a metàfora del pas del temps i la bellesa i la nostàlgia per temps passats. Tot això perquè ahir plovia, val?
Jo pensava que portaries la de plou, però plou poc, però pel que plou prou.
No,
també podríem haver fet. Bueno, soc un intens i la frase diu així. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve.
Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve.
I avui no plou, però plovia ahir, i com deien el Lutier...
Analitzem la frase.
Ja sé que darrerament estic tirant frases amb missatges molt clars, eh? No sé què em passa. El xiringuito, que era molt fàcil, el xiringuito. El sí de Guardiola, i ara tornem-hi. Llueve. Missatge clar, contundent, no dona marge al dubte. Detrás de los cristales llueve y llueve. Aquí ens regala Serrat una imatge idílica que a tots ens agrada viure, perquè la pluja és molt maca només en dues circumstàncies. La primera, si t'estàs revolcant amb Scarlett Johansson en un camp de blat, o la segona, si estàs a casa ben còmode i calentet mentre fora la gent corre, es mulla i cau. I és el cas de l'artista, eh? Detrás de los cristales. Clar, hem de pensar que està a casa, perquè si estigués al carrer i mirés cap a casa i plogués dins de casa... és molt complicat, no tindria sentit. Ella està a casa i mira, i detrás de los cristales llueve.
Això vol dir que plou molt, eh? Perquè llueve i llueve.
I llueve. Vull dir que no para de ploure. Una cosa. Sobre los chopos medio deshojados. Los chopos, m'agrada aquesta imatge, chopos chopados, si em permeteu, en català correcte, pollancra. Los chopos es diu, no ho sabíeu, això?
Els pollancres. De Marçal Xuriguera.
Tens una vasta cultura lingüística. Sobre los pardos tejados. Clar que sí, sobre els arbres quau la pluja i també pels teulats parts. Poeta, que ets un poeta, Serral, los pardos tejados.
Sempre.
I finalment conclou, sobre los campos llueve. Ens ha quedat claríssim, escolta, llueve, sobre los campos llueve.
Si este caballo viene de bonanza,
Gil Giro, va, què ens expliques avui a la girocleta?
Avui us porto bones notícies.
Ai, que bé.
Va bé això. Recordeu que ara fa unes setmanes, en aquest mateix programa, explicàvem que per fi, i després de més de 10 anys, s'havia reobert l'hivernacle de la Ciutadella?
Sí.
No parlàvem. No sé si ja heu tingut el ple d'anar-hi, de visitar-lo.
Podria anar amb l'Open House, eh?
Exacte.
Jo encara no hi he anat, però tinc moltíssimes ganes de visitar-lo.
Tens una bona oportunitat que ara t'explicaré.
A veure.
Que sàpiga, Judit, ja que estàs interessada, que s'acaba d'estrenar la primera exposició des de la seva reobertura. És una exposició que es diu Màquina Climàtica i que explica el passat, el present i el futur dels hivernacles.
Oh.
Sí, els hi va com en ell el dit, saps? Perquè com que es fa un hivernacle, doncs... aquestes cosetes. Llavors, abans d'entrar en més detalls sobre l'exposició, retrocedim una mica, d'acord? L'hivernacle del Parc de la Ciutadella va reobrir les portes al desembre de l'any passat, després d'una rehabilitació a fons que ha permès recuperar l'aspecte original que tenia quan es va construir, ara fa 135 anys, durant l'exposició universal del 1888.
Ep.
O sigui, recuperar l'aspecte original, poca broma, i que bonic, i que bé poder-ho fer. Llavors, en un principi, aquí sempre hi ha una mica d'embolic, en un principi l'hivernacle va ser projectat per Josep Fontserè, però finalment diem-ne que es va aixecar que l'arquitecte que va signar-ho va ser Josep Amargós. Llavors hi ha aquí l'autoria, diu, no, és en Josep Fontserè, no, és en Josep Amargós. Uh-huh. Un el va, diem-ne, que el va projectar i l'altre el va enllestir. Llavors, l'hivernacle, igual que l'ombracle de la Ciutadella, perles que tenim en aquest lloc de la ciutat, es va utilitzar durant l'exposició universal com un saló de festes i sala de conferències. S'hi van fer diversos actes en els quals doncs, no hi van poder assistir per raons històriques, bàsicament, però que segur que van ser preciosos, almenys el lloc ho era. Però, teòricament, va ser construït per conrear-hi i exhibir-hi plantes tropicals. Llavors, ara, des de fa uns anys, de fet, des de fa 24 anys, des de l'any 2000, l'hivernacle està protegit d'aquesta obra com a bé cultural d'interès local. A vegades aquestes coses les passem per sobre, que dius, ah, mira, és bé cultural d'interès local. No les passem per sobre perquè gràcies a estar protegida per aquesta categoria, doncs, i s'hi poden destinar-hi més fons, no està permès fer-hi certes coses, o sigui que està bé. Suposo que tots, o la majoria, us ve al cap la figura de l'hivernacle de la Ciutadella, però sí. Si no, molt fàcil, us heu d'imaginar, un hivernacle gros, que tota l'estructura està feta de metall, i llavors tots els tancaments, tant el sostre com els laterals, són de vidre, perquè precisament la intenció és que hi passi, travessi la llum solar, uh-huh. I ha de ser de vidre, és preciós. De fet, és una obra de l'arquitectura del ferro de Barcelona, fixa't. Que encara en queden algunes d'aquestes. Aquest hivernacle de la Ciutadella està format per tres naus, i a l'exposició que ara parlem, la Màquina Climàtica, ocupa aquestes tres naus, però cada nau la destina en una època concreta. Hem dit, és una obra que passa, el passat, el present i el futur.
Està
doncs una de les tres naus, la sala Magnòlies de l'hivernacle, la dediquen al passat. Fem un viatge al passat, dels hivernacles en general i també de la història del Parc de la Ciutadella de Barcelona. La sala central, que seria una altra de les naus de l'hivernacle, doncs està dedicada al present i el que fa doncs, és una mica convidar-nos a reflexionar sobre la situació que tots sabem d'emergència climàtica que vivim i, de fet, s'hi pot llegir un missatge que ens interpel·la a tots a SOS de socors, que teòricament hauria de servir perquè doncs, prenguem consciència de la situació que vivim. Mm-hmm. Llavors, l'altra nau, hem dit que està formada per tres naus, l'hivernacle, doncs l'última, la sala Picasso, aquesta exposició la dedica al futur dels hivernacles, als reptes que tenim a les ciutats per adaptar-nos en el canvi climàtic que tots estem patint, doncs hi poden veure altres coses com horts verticals, que diuen que les ciutats doncs, han d'anar una mica en aquesta línia, de començar a fer horts verticals, de fer un menjar més saludable, de proximitat, en definitiva, tot un repàs a la història i al present. Que sapigueu que si voleu anar, boníssim, perquè és entrada gratuïta per a tothom, entrada gratuïta, que això no passa gaire, és per tots els públics, és a dir, que hi podeu anar amb família, no és una exposició que si teniu nens menors direu, ai, s'avorriran o no està feta per ells, sí, està pensada per tots els públics, i que a més està oberta fins al 8 de desembre.
Fixa't.
Encara teniu temps per anar-hi.
Molt bé.
Per si no en teniu prou, per anar fent més...
Perquè quan la inauguraven, has dit?
Això, el divendres passat.
Ah, perfecte.
O sigui, el divendres passat, el 7 de juny, es va inaugurar, Llavors, aquesta és la primera setmana que està en marxa l'exposició, fins al 8 de desembre, però nosaltres us volem avisar amb temps i que sapigueu que avui a l'hora de la Giricleta el que farem serà parlar amb una de les responsables d'aquesta exposició que organitza l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. Que ens expliqui aquesta exposició i també molt interessant el futur de l'hivernacle de la Ciutadella. A veure cap on anirà.
Escolta, és que si voleu veure aquesta exposició de l'hivernacle de la Ciutadella està molt bé, però si voleu anar més lluny, també podem.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, cap on anem avui?
Mireu, avui anirem al Japó. Al Japó, sí, música de fons.
Atenció, eh? Va.
És perquè...
A tu, que ens estàs escoltant.
Oso!
Que sàpigues que com el Vallès no hi ha res.
Com la Vallès no hi ha res.
Oso!
En fi, Vallès,
si
cap al Japó.
Si t'ataca l'enemigo más fuerte que tu...
Estigueu en context... Perquè, sí, anem al Japó. Anem al Japó perquè el govern de Japó està molt desesperat per la baixa natalitat que hi ha al país i ha creat una aplicació de cites institucional per acabar, per acabar amb la solteria.
És broma, això t'ho estàs inventant.
No, no, és veritat, és així, no us ho estic mentint.
Aplicació de cites.
Però us dic una cosa.
A mi aquest terme...
El més graciós de tot, i no ho esteu veient, has de fer televisió, Vallès, perquè són les cares que posa. Per acabar amb la solteria.
Solteria. El gestos, ha fet un gest de Jan i a prou.
Fora la solteria.
Podria ser també paraula japonesa. Solteria.
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 Ai, sí. Solteria. Cada cop que diguis solteria ho has de dir així.
Que és fàcil fer-te amb aquests idiomes, eh?
Tot és per traduir al japonès.
Per què és aquesta explicació?
Aplicació. Perquè hi ha molta baixa natalitat del país. Ara, si voleu, us dono unes quantes dades perquè us poseu en context.
Les taxes de natalitat...
Les taxes de natalitat han disminuït moltíssim...
No em surt el japonès, Judit.
No em surt.
Practic la solteria.
No el vull imitar.
La solteria l'hauràs de dir.
Judit Vallès.
Vinga, va.
No li agraden els quicos. Quicos! Endavant. Està patint molt.
Estic patint.
Una aplicació per acabar amb la...
Una aplicació per acabar amb la solteria. D'acord? Fins aquí arribem. Per què?
Això és l'únic que tinc clar fins al moment. I que hi ha pocs fills.
Perquè les taxes de natalitat són molt baixes, han disminuït moltíssim. Penseu que porten 8 anys consecutius disminuint aquestes taxes de natalitat. Exactament, el 2023 va descendir un 5,1% respecte al 2022. Però clar, això cada any, si cada any baixi, doncs penseu que...
Una progressió aritmètica.
Exacte. 5,1.
Va en baixada.
It's imprenos, com diu Luis Enrique.
No només ha baixat això, sinó que també ha baixat molt el número de casaments. Oh! Un 6%, exactament.
No, cal una aplicació.
Sí. Institucional.
Institucional.
Es veu molt clar.
I, a més, també...
Estan molt avançats allà, perquè aquí tenim un consell de nens i allà tenen aplicacions per acabar amb la solteria.
A més, també han augmentat molt els divorcis. Vull dir que
també, és que tot
va malament. No sé què passa.
Estamos muy mal.
Amb l'amor al Japó, però s'està acabant.
Treballen massa allà.
I, a més, clar, Japó és una de les poblacions amb més esperança de vida. De fet, és de les poblacions del món amb l'esperança de vida més alta.
Home, quin panorama, eh?
Per tant, el panorama és desolador. Estan
viure tota la vida sols.
Sols o divorciats i sense fills.
Sense amor.
Era necessari una aplicació institucional.
Era molt necessari. O sigui, fins ara sí que havien donat doncs incentius econòmics i programes de suport a famílies.
Incentiu? A famílies.
A famílies. No. Per què? Per aparellar-se?
No, perquè jo penso, ja, ahí tens 20 euros i invita aquella a sopar.
No, però suposo que per un fill no et deuen donar una paga o un
mes. Sí, suport a famílies, a la maternitat, però resulta que no ha funcionat gaire. No ha funcionat gaire, llavors... Enmig d'aquesta situació catastròfica de l'amor...
És una crisi d'amor.
És una crisi...
Està encantant aquest tema, eh?
És una crisi d'amor total.
Han trobat la solució.
Han volgut incentivar el romanticisme, incentivar l'amor amb aquesta gran aplicació de cites governamentals.
Ja ho tenen els japonesos.
Doncs a veure quan ho faci la Generalitat, eh? A veure, quan ho fem, prenguin nota.
Collboni ha de fer-la aquí a Barcelona.
Sí, sí, sí. O sigui, clar, perquè al final els incentius que havien fet fins ara els programes de suport anaven, doncs, com a les famílies de la maternitat, però ara volen anar a l'arrel del problema, molt reduir la solteria, augmentar la natalitat, que la gent s'aparelli. Sabeu? O sigui, que l'amor flueixi.
Mira.
Love is in the air.
Segur que ara al Japó, a la televisió pública, les pauses publicitàries són aquesta cançó.
No, jo m'imagino... No, a la televisió, clar, és lògic, però jo me'ls imagino al govern de Japó.
Sí.
Doncs signant aquesta llei, saps?
Exacte.
Sí, sí. Jo m'imagino com que l'amor estigui present per tot el Japó.
És una llei publicada en forma de cor. No?
Sí, exacte. Jo, si tingués poder allà, el que faria, sabeu, els típics megàfons que hi ha als carrers, a vegades que posen música,
sí.
Tot el dia aquesta cançó. Vinga, va, fins que no te l'hagis interioritzat, que l'amor està a l'aire, sí, sí. Doncs...
Però tens més detalls? Si
tinc molts més detalls, si vols. Sí. A veure, primer de tot, hem de posar en context. Al Japó hi ha una tradició molt arrelada que es diu Omiai, que és una tradició que el que fa és aparellar, doncs, persones... són com una mena de matrimonis concertats, però amb consentiment. Sempre amb consentiment. Val. Llavors, les famílies el que fan és com aparellar els seus fills entre famílies, doncs fan com una mena de...
És com
de...
una suggerència, no?
Sí, no... jo et suggereixo això, no t'obligo, però...
Però no estaria mal fixat amb aquella nena.
Exacte.
Que mira, fixa't ja...
Sí, sí, de fet es creen com una mena de currículums de pretendents amb fotografies i es reuneixen, doncs, amb persones que es dediquen a ajuntar parelles.
Em sembla molt pràctic.
Sí, sí, sí,
ho fan. Un currículum, no?
Molt, 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 molt pràctic. Llavors, això és una tradició molt arrelada al Japó. Llavors, no és gaire diferent a aquesta aplicació que s'està plantejant realment. Primer de tot, el govern japonès va crear com una mena de plataforma web prèvia a aquesta aplicació de mòbil, una plataforma que es diu Tokyo Futari Story. I està... Tokyo Futari Story. Ah. I és una, sí, és una plataforma que està disponible, doncs, com a pàgina web de moment, i és un espai virtual on els japonesos es poden conèixer, fer activitats junts. Sí, la gràcia és fer activitats de lleure per conèixer noves persones.
I les paga el govern, les activitats?
Fora bo saber-ho,
això estaria bé.
Ara farem una trucada quan sortim.
Ho preguntarem.
A l'ambaixada i que ens ho expliqui. Què ha passat? Que aquesta pàgina web ha tingut un èxit moderat.
Moderat?
Moderat, sí, sí. No ha acabat de connectar a gaires persones, no han sortit gaires relacions d'aquesta pàgina web, però sí que aquesta experiència de la plataforma, doncs, ara s'ha utilitzat com a base per desenvolupar l'aplicació de cites. Llavors, l'aplicació de cites s'espera que utilitzi l'intel·ligència artificial per aparellar als usuaris basant-se en els interessos comuns, els valors i els objectius de vida.
Ai.
O sigui que oferirà una experiència molt personalitzada a tota la gent que l'utilitza i, en teoria, molt efectiva, o això és el que vol el govern, que sigui molt efectiva. Llavors, cada solter el que haurà de fer per fer servir aquesta aplicació serà verificar la seva identitat i signar una mena de document que confirmi que està solter. O sigui que no s'hi val que tinguis parella i et puguis inscriure en
aquesta aplicació. Ja em sembla bé, eh? Ja em sembla bé, que si no hi hauran enganyifes.
Sí, sí, sí. Llavors, tu has de firmar com una mena de document en el qual afirmes que estàs solter i que tens intencions reals de buscar parella. O sigui que no estàs allà només per coses
per passar el temps.
No, que realment busques alguna cosa seria, busques formar una família i busques, doncs, al final...
Però que és com un document en què tu declares que...
Que estàs solter i que vols buscar parella real.
Ja, sí, però podries també dir que no. O sea...
Clar, però estaries mentint, saps?
Sí,
amb un paper
signat.
Jo crec que això potser després em podria...
Ja.
No sé si denunciar.
Mm. Val, sí, sí.
Llavors, de moment no es coneixen més detalls, però el que sí que es sap és que sortirà d'aquí molt, molt poquet. Un mes, dos mesos màxim.
Vaja, has de fer un seguiment d'això.
Sí, avisa'ns.
Faré un seguiment.
Un recordatori.
M'ho posarem, posaré un recordatori.
M'interessa.
I a més...
Que un govern es preocupi per erradicar la solteria, a mi em sembla...
Molt bé, sí, sí. A més, aquesta aplicació també tindrà, doncs, l'opció d'organitzar cites entre persones i activitats grupals.
Grupals?
Grupals, sí, sí.
Sí,
perquè al final ells el que diuen és que volen com fomentar, doncs, les interaccions en el món real que puguin portar, doncs, a relacions
que la gent
socialitzi,
no? I el rozazo el cariño.
Exacte. O sigui, no només seran com cites d'una parella, sinó que també, doncs, interaccions grupals, activitats, una mica de
tot. Tota la raó, perquè a la mínima que juntes a 20 o 30 persones i com dius...
Segur que d'allà surten moltes...
Sempre passa.
Històries d'amor.
Sempre passa.
Sí.
Pot passar arreu, a qualsevol lloc que juntis gent... La gent s'acaba...
La gent s'acaba.
S'acaba enamorant.
Enamorant. En fi, esperem que els hi funcioni, esperem que torni l'amor a aquest país i que...
Sobretot que...
S'acabin amb la...
Solteria. Que s'acabi amb la solteria, que em sembla una mala idea.
Vallès.
No és bueno que l'home esté solo. Ni la mujer.
Gracias.
All you need is love i all you need is... On va?
Menjar. Puc fer jo l'enllà, si vols.
Ah,
al Japó els hi falta amor.
Sí.
Això és perquè ja no hi ha.
Sí, sí.
Bravos.
És un enllaç completament random. Que
no, random. Té molt sentit, perquè al Camp Bravo hi trobaràs a tot, allà. Amor.
Mm. Amor, també?
Sí, el que vulguis dir és.
Amor de supermercat, com amor cantava el nostre estimadíssim mai ben ponderat Lil Dami.
Nil Dami.
Exacte.
Sí, sí, sí. Una de les cançons favorites d'Ignasi com... Miranda.
No,
sí, sí, sí.
Tu
just.
Sí,
pregunteu-li.
No li enganxa.
No, l'hem passat justament aquí a la caravana, la versió tarda. Van demanar a tots els presentadors quina era la seva cançó, que triessin una cançó.
Ah, només els presentadors, això.
Sí, a la Eli.
I va triar aquesta.
I va triar Ignasi.
No em sembla bé, que...
En un supermercat. Sí.
Molt bé. Després, en definitiva, que tenia molt de sentit.
Hi havia tries horroroses per ser d'aquell dia. La gent no té gust de res. Justament Ignasi no estava malalt.
Així anem.
Bueno, doncs escolteu, moment Cap Bravo. Ja sabeu que cada setmana sortegem una cistella Cap Bravo meravellosa, preciosa, la cistella en si, el que porta. Tenim una cistella aquesta setmana que és amb productes denominació d'origen.
Amb
quatre... D-O. Quatre, atenció, tipus d'olis diferents.
Això...
Meravellós.
Això
amb... Tu, Vallès, cuines amb oli d'oliva o amb mantega?
Oli d'oliva. No cuines amb oli de girassol?
No.
Com fregeixes tu, amb oli d'oliva? No m'ho crec.
No fregeixo. I és que tinc un air fryer.
Ai, perdona.
Amiga.
Ai, amiga.
Ai. Però s'ha de posar unes gotetes, no?
Clar, però unes gotetes sí que poden ser d'oli d'oliva verge extra, sí. M'explico.
Exacte,
però
jo també ho faig.
Unes croquetes no les faràs amb oli
d'oliva. Mira, ahir a casa es va fer així, en abstract, una truita de patata.
A veure, i
per
què?
Per sopar, i l'oli era barreja. Barreja d'oli d'oliva i d'oli de girassol.
Amb ceba o sense ceba, la truita?
No, jo sóc molt partidari de la ceba, però a casa ningú em segueix.
I la truita molt feta o desfeta?
Desfeta.
Jo sóc molt partidari de ben feta, però a casa ningú em segueix.
Molt bé, a casa teva tenen bon gust.
Per tant, per mi, les truites de patata a casa són un drama, perquè no són com m'agraden.
No, les truites han de ser desfetes. Perdona, què tal això de l'air fryer? L'altre dia ho mirava i dic, no sé, estic com interessada, però dubto de la seva...
Està molt bé, està molt bé.
Ho recomanes?
Sí, que sí, funciona.
A Forocotxes vaig portar fa poc un fil que parla, que la gent no estava molt a favor, però jo...
A veure, sí que és cert que per mi hi ha coses que queden molt millor fregides, com per exemple les patates fregides.
Però es poden fer patates a l'airfryer,
sí,
no?
Sí, i queden bé.
Però queden bé, eh? Si són congelades...
No és el mateix. Si no és el mateix.
Les congelades que... queden millor que les naturals.
Clar, les naturals no acaben de quedar bé, l'air fryer.
No acaben de quedar bé.
Algú, però com si algú sap la tècnica perquè quedin bé, que m'ho digui, perquè de veritat que jo he provat de tot i no m'acaben de quedar...
Compreres, però què vol dir no t'acaben de quedar? Com queden? Aigua, esponjoses?
És que no et sabria dir, o sigui, li falta com aquest punt de cruixent,
sí,
no?
Sí, punt de cruixent. Queden com una mica desfetes, una mica
rares. I llavors la capa de fora queda com massa dura i la capa de dins massa tova.
Segur que hi ha algun truc.
Segur.
Seguríssim.
Que siguin congelades. No?
Si algú ho sap.
Si m'ho està dient el José, tot el que és congelat queda millor a l'air fryer. Però si és natural, li costa més.
Home, exacte. Doncs perdona que t'ho digui, teòricament l'air fryer serveix per, no sé, per cuidar la teva alimentació, per no utilitzar coses fregides, i ara les coses naturals no li van bé.
No, però sí que altres plats, per exemple, jo alguna vegada... Ui, una vegada vaig fer unes galetes d'avena. Allà les vaig posar a l'air fryer i boníssimes van quedar. Tu, és que realment sí, és com un forn.
Que a queda, veure si em portes.
Que queda molt bé.
Ja em portaré, les galetes ja aquestes tan bones.
No, però porta un cabàs, perquè aquí la gent ja saps com és, com llops.
En definitiva, el millor per cuinar l'air fryer, què és? És que de debò m'ho
estic pensant.
Sí, el plat estrella de l'air fryer.
Moltíssimes coses pots posar allà, que et queden molt bé. No, de debò.
M'ho pensaré.
Les carns o els peixos queden fantàstics.
Sí, també prou bé, no?
Queden molt bé.
Molt bé, tens un air fryer o no?
Jo, el que passa és que se m'ha espatllat.
Ah, vaja.
Però la tenia i la feia servir molt bé de solucionar-lo, això.
Però segur que es pot arreglar.
No ho sé, perquè estic parlant amb ells, l'altre dia li deia al pastor, a veure si m'ajuda a mediar.
El resolidor de conflictes.
Bueno, escolteu, i tota aquesta conversa arran de que, per cuinar, que si l'oli d'oliva...
Que la trobarem a la Cistella Cap Bravo.
Exacte, la Cistella Cap Bravo, gràcies, Olma, per el cop de mà. Cistella Cap Bravo amb quatre tipus d'olis d'oliva.